Deixeu-me anar cap a Sevilla, cap a Sevilla, Canal Sur. Allà ens està escoltant Joaquín Urías. Buenos días.
Bon dia. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo andáis?
Molt bé. Com estàs?
Muy bien, muy bien. Gracias.
Com es desperta a Sevilla en un dia com avui? Joaquín Urías, el coneixeu, professor de dret constitucional sevillà. Avui, evidentment, no t'hem deixat anar a votar gaire d'hora perquè els col·legis obren a les 9, per tant, entenc que encara no has votat, Joaquín.
Sí, mejor así, porque los primeros que van a votar son los que tienen más posibilidades de que los pillen si falta alguien, así que mejor votar d'aquí un ratito.
Molt bé. Escolta'm, Joaquín, com es desperta avui Sevilla? De què estaràs pendent tu, bàsicament? Aquí estem dient que Susana Díaz ho té bastant encarat per repetir. Pero...
Bueno, parece que sí, parece que todas las encuestas dan claramente a Susana Díaz como ganadora o al Partido Socialista, lo que también yo creo que todas las encuestas y todo el mundo coincide es en que no van a mantener exactamente la mayoría actual, van a bajar. Ellos tenían algunos diputados, pues tenían 4 o 5 diputados que consiguieron por los pelos, parece que como mínimo eso los pierden, y hoy aquí en Andalucía lo que todo el mundo estamos pendientes es de ver quién queda segundo. Ahí también las encuestas dan una especie de triple empate entre la nueva marca de Podemos Izquierda Unida, que es Adelante Andalucía, los de Ciudadanos y el Partido Popular. Y ahí están entre el 20% los tres, pero claro, alguno quedará por delante y yo creo que esa es la única gran incógnita de hoy.
¿Qué li demanarà aquesta plataforma Adelante Andalucía? ¿Qué li demanarà a canvi de la investidura de Susana Díaz? Perquè vam dir, vam escoltar molt també durant unes setmanes enrere Teresa Rodríguez dient que la investidura a Susana Díaz li posaria molt cara. Ens va recordar també, de fet, una mica el que va passar aquí amb la CUP amb Artur Mas, que deia, d'acord, facilitaré la investidura de Junts pel Sí, però sense Artur Mas.
Claro, Adelante se queda en una situación complicada hoy, porque si depende de ellos la gobernabilidad, claro, lo mejor para ellos sería que se repitiera sinceramente el pacto con Ciudadanos y que volviera a gobernar pues el PSOE con el apoyo de Ciudadanos. Si Adelante Andalucía resulta imprescindible para gobernar, pues tienen varias opciones. Hay una opción que han estado comentando, pero que no quieren decirlo mucho en público, que será la opción de decir que votan al PSOE a cambio de un candidato que no fuera Susana Díaz, que es una opción yo creo que electoralmente muy arriesgada, porque se les puede culpar a ellos de unas nuevas elecciones. Está la opción de decir no pedimos nada y pasamos a la oposición, digamos, con más libertad. Y está la opción, bueno, ellos han presentado una serie de leyes, un número de leyes que ellos promueven, y está la opción de decir que si el PSOE se compromete a sacar todas esas leyes y hay un acuerdo escrito, pues entonces lo votan. Yo creo que ellos dependerá de la fuerza que tengan hoy, pues que puedan inclinarse por un lado o por otro.
Sí. Deixa'm, continuant també a Sevilla, enviada especial, Queta Carmany, bon dia. Han obert els col·legis electorals, ja?
Sí, sí, com se sol dir en aquesta ciutat, tímidament, estàvem amb un taxista i ens deu...
Tenim moltes dificultats per escoltar l'aqueta. En qualsevol cas, intentarem reprendre aquesta connexió de seguida. Joaquín, una campanya on Catalunya ha estat, ara ho comentàvem, motiu de debat i motiu també d'utilització d'arma electoral, i més amb el que ha passat aquestes últimes hores, també.
Claro, desgraciadamente. Yo tengo la impresión de que si Andalucía quiere ser un sujeto político en el marco del Estado español, Andalucía tiene que tener su propio debate y tiene que tener, bueno, pues abordar sus propios problemas. En cambio, aquí parece que esta vez pues se ha optado por una campaña casi nacional, donde han estado muy presentes los líderes nacionales. Casado ha estado aquí todo el tiempo, Sánchez no porque no se lleva bien, pero Susana es como si fuera una lideresa nacional. Y ha habido, bueno, han estado Inés Arrimada todo el tiempo y claro, sinceramente el debate se ha centrado muchas veces en Cataluña. Se han estado echando en cara unos a otros pues si su posición en Cataluña es lo suficientemente dura o no. Con lo cual no se ha hablado de Andalucía, pero parece que las elecciones andaluzas van a ser un poco, digamos, el anuncio de las elecciones generales, ¿no? Y Cataluña está en el centro de la cuestión, entre los que dicen que no hay que ceder nada y los que están más o menos a favor de algún tipo de diálogo, entre los que no se encuentra Susana Díaz, que ya está en una posición, bueno, dura contra Cataluña y contra el procés, pero seguramente un poquito menos nacionalista española que Ciudadanos y el Partido Popular.
Què si, Odey, Oriol, Marc, què si juga, en aquest cas, Pedro Sánchez amb els resultats d'avui.
Home, sí, juga molt, perquè...
Són les és paradoxal, perquè és la seva enemiga, en el fons, perquè sí, sí. Recordem el que fa un parell d'anys només d'aquell congrés que es van assassinar allà públicament, no?
És que si a Susana Díaz li diuen fa un parell d'anys que Pedro Sánchez afrontarà la campanya andalusa sent president del govern espanyol...
Feia molta gràcia alguns actes d'alguns mítings tots dos junts, eh?
És que no... I a part es veu que no hi ha cap mena de química i que ell quan parla d'allò de la Susana i tal, es veu que no és creïble. Gens ni mica. I que ell s'hi juga molt, sobretot en la política de pactes posterior, perquè en un altre escenari és molt possible que el PSOE hagués governat en solitari, com ha fet en la majoria dels 40 anys d'autonomia d'Andalusia, però clar, en aquest cas no és el mateix. Dèiem abans, pactar amb Ciutadans que pactar amb Podem. Tinc la sensació que és més fàcil per a Podem pactar en clau nacional que no pas pactar en clau andalusa. Aquests últims anys Ciutadans sí que ha estat el suport governamental de Susana Díaz, però Ciutadans està fent una campanya molt dura contra Pedro Sánchez en clau estatal, duríssima. Vull dir, a la Capot, Albert Rivera parla de que Pedro Sánchez passa més temps a l'helicòpter i al Falcon que no pas al Palau de la Moncloa, i això acaba passant factura. I, vaja, també és important això que deia el Joaquín, de veure qui queda segon, sobretot també a nivell a clau de futur, perquè si hi ha un sorpasso de Ciutadans al PP en la segona posició, crec que el lideratge de Pablo Casado també queda tocat, perquè Pablo Casado ha estat dues setmanes instal·lat a Andalusia i s'ho ha agafat molt a pit, aquesta campanya, i crec que pot quedar tocat si el seu candidat no aconsegueix no només no rascar vots a Susana Díaz, sinó quedar per darrere de Ciutadans.
Odei i Marc.
Sí, jo coincideixo que Pablo Casado, si el PP no queda com a segona força, pot quedar absolutament, absolutament tocat. Després també crec que de cara a futurs pactes postelectorals, segurament la línia de política espanyola influirà molt, com deia l'Oriol, en aquests pactes, i per tant, per Podemos justificar un pacte amb el PSOE serà molt més fàcil que per Albert Rivera, no? Per entendre'ns, i això segur que tindrà molt a veure. Després un tema que crec que és molt preocupant és si realment Vox entra al Parlament andalús, perquè al final el que hem vist durant tota aquesta campanya és que el PP i Ciutadans s'han dedicat a blanquejar a Vox com un partit amb qui es pot arribar a pactar si cal, tot i que el seu programa està molt lluny de complir amb els principis ètics més bàsics, i em sembla que és molt preocupant perquè de cara a unes futures eleccions espanyoles el que estem veient és el blanquejament d'un partit absolutament xenòfob, racista, masclista, homòfob, etc., i que és preocupant de cara al futur per l'altaveu que començarà a tenir en un Parlament autonòmic.
Marc Molins, i vaig amb el Joaquín.
Sí, en la mateixa línia, és a dir, em crida l'atenció un procés electoral quan l'intento analitzar, perquè no és tant la pregunta de qui guanyarà, sabem en principi que guanyarà PSOE, excepte que hi hagi grans sorpreses, però sobretot és quants vots perdrà, no? Aquesta és la primera qüestió. Qui serà segon? Què passarà amb les dretes? Hi haurà governabilitat o no hi haurà governabilitat? I sobretot el tema de Vox, jo estic d'acord amb l'Odeia, que per mi és amb molta diferència la qüestió que em preocupa més, no? Perquè al final s'ha de recordar que aquesta comunitat autònoma és la que té més població i, per tant, té una potencialitat en termes d'unes eleccions generals. Podrien ser ells els que donessin entrada directament ja no a un govern, a un Parlament autonòmic, sinó al Parlament central, no? I la qüestió crec que és molt preocupant.
Deixeu-me tornar cap a Sevilla, enviada especial Queta Carmany, a veure si ara et sentim bé.
Ara sí.
Queta, dèiem, a les 9 del matí han obert aquests col·legis electorals, més de 5 milions d'andalusos cridats a votar avui.
Sí, sí, i han obert timidament, com sempre se diuen aquests casos, que han obert amb normalitat i com comentava, unes eleccions que aquesta vegada són molt interessants, que des del primer moment, tot i que Susana Díaz s'hi va resistir, però al final a la recta final de la campanya també s'hi va posar en clau espanyola, que es veuen com un pols també entre Pablo Casado i Pedro Sánchez. I també ho comentàveu vosaltres, Pablo Casado s'ha implicat moltíssim. Ha estat 15 dies aquí, poble a poble, vull dir, amb un candidat que no és de la seva corda. També tenen una altra cosa d'aquestes eleccions, que és que tres dels quatre candidats no es porten bé amb el seu líder estatal. Susana Díaz i Pedro Sánchez ja ho sabem, que és molt segur de la seva enemistat per aquella lluita de poder que van tenir per controlar el PSOE. Però és que Teresa Rodríguez també vol marcar perfil i vol desfer-se de l'etiqueta de Podem amb Endavant Andalusia i i marcar perfil i ser més com uns comuns a Catalunya. I també ho comentàveu, el candidat del PP no és el candidat de Pablo Casado. S'ha implicat molt. Si avui perden a la segona plaça, quedarà tocat. Ell ho sap, que se juga molt. A tall d'anècdota, sabeu com es diu el WhatsApp que fa el PP entre els periodistes?
A veure, sorprèn-me.
He sobreviscut a les andaluses.
Déu-n'hi-do, aquí ja ens fem una idea de com està el pati, no?
Sí, sí.
Queta, gràcies, molta sort. Tornem a connectar amb tu al llarg del dia. Avui t'espero una jornada maratoniana. Ànims.
Sí, ara cap a Triana, que és on vota Susana Díaz.
A quina hora vota, Susana?
Quarts d'11 ens han convocat. Seran les 11, però ens han convocat més o menys en aquella hora.
Molt bé, moltes gràcies, Queta. Fins ara.
Fins ara, adéu.
Joaquín, on votes tu?
Yo voto aquí cerca de casa, muy cerca de los estudios de Canal Sur, donde estamos aquí al lado.
Molt bé. Clar, no sé si aquesta preocupació per l'entrada de Vox l'hem acabat inflant una mica més nosaltres també els periodistes, o realment les possibilitats que obtinguin representació parlamentària són reals, Joaquín?
Yo creo que tienen muchas posibilidades, visto que han estado llenando mítines en distintas provincias. Han llenado salas muy grandes y estadios de fútbol pues en Málaga, en Sevilla, en Almería. El problema para mí no es tanto Vox como la derechización del discurso del Partido Popular y de Ciudadanos, sobre todo del Partido Popular. Yo creo que ante la amenaza de Vox, lo que hemos visto en estas elecciones es un Partido Popular muy tirado a la derecha, donde Casado, bueno, pues ha estado con un discurso anti-inmigrante feroz, que no habíamos oído en el Estado español. Nunca había habido un discurso tan duro contra los inmigrantes como ha tenido él, un discurso contra todo, contra la ley de memoria histórica, contra todo lo que le molesta, digamos, intentando quitarle votos a Vox. Y entonces a mí, más que los votos de Vox, que también me preocupan, evidentemente, lo que me preocupa es una derechización terrible del Partido Popular, donde parece que a ellos les da igual perder votos por su izquierda, pero no quieren perder ninguno por la derecha. Y en esa situación lo que nos vamos a encontrar es una ruptura social mucho más dura, y de cara a las elecciones estatales, pues imaginaros en la general lo que va a pasar con un partido, bueno, que contra Cataluña y con la bandera española y contra los inmigrantes y un discurso muy radicalizado.
Uh-huh. Joaquín, evidentment, també estàs molt connectat a tota l'actualitat catalana. Ets exlletrat del Tribunal Constitucional. Precisament la denúncia que fan Jordi Sánchez i Jordi Turull aquestes últimes hores, amb aquest inici de vaga de fam, ja porten més de 24 hores des de que van començar aquesta vaga de fam, és per denunciar precisament l'actuació del Constitucional que atura els recursos d'empara que han presentat. Ara li preguntava al Marc Molins, t'ho pregunto a tu, per què es paralitzen aquests processos?
Claro, más que contra la acción es contra la inacción del tribunal, ¿no? La huelga. Pues en verdad el Tribunal Constitucional tiene discrecionalidad absoluta en el uso de los tiempos. De siempre es una norma que ellos utilizan sus tiempos como quieren. Lo que pasa es que se espera de ellos pues que lo hagan en aras de mejor administrar la justicia, ¿no? No en aras de intereses turbios o políticos. Y lo que nos estamos encontrando, bueno, pues el tiempo de los recursos de amparo, el tiempo para resolverlos no está tasado. Es muy difícil decir si realmente estos recursos, pues, comparados con la media, a hoy por hoy, ¿no?, tienen un retraso muy considerable, pero sí llama la atención que en el caso de Cataluña ha habido algunos recursos que se han resuelto. Bueno, el recurso de amparo que más rápido se ha resuelto en la historia del tribunal fue un recurso que presentó Miquel Iceta cuando se convocó el Parlament para votar la investidura el primer día y decía que estaba mal convocado. Lo interpuso un viernes y se resolvió el sábado. Se reunió el Tribunal Constitucional de Urgencia y se resolvió. Entonces, claro, si en un asunto catalán el tribunal ha sido capaz de resolver un asunto en 24 horas, el hecho de que todos los recursos de amparo de los presos, y son muchos los recursos que han presentado por diversos motivos, todos han sido admitidos a trámite.
Molts d'aquests recursos, a més, ja no tenen cap possibilitat de reparació, per dir-ho d'alguna manera, perquè claro, alguns tenen a veure precisament amb la investidura de Jordi Sánchez, una investidura claro, que ja és impossible que repeteixi.
Claro, y la candidatura de Puigdemont y otras cosas que han dejado el tribunal, ha dejado que caigan. Pero más allá, lo que pasa es que al admitirlos a trámite ya hay una cosa perversa. Y es que el tribunal inadmite a trámite el 99% de los recursos el año pasado. 99%, estadísticamente. Entonces, claro, lo más normal es que estos recursos hubieran sido inadmitidos. Si lo inadmiten a trámite, se abre la puerta de Bruselas. Como quieren evitar del Tribunal de Estrasburgo, de Estrasburgo, como se quieren evitar que se vaya a Estrasburgo, los han admitido todos a trámite, que ya es muy chocante y rompe toda la doctrina del tribunal, y por ahora no lo han resuelto. Y claro, Yo creo que todos tenemos la sensación de que es un bloqueo, de que realmente hay un bloqueo, pero es muy difícil hacer que el tribunal actúe como no sea a través de mecanismos como el de la huelga de hambre, porque ante el tribunal no hay nada que hacer, por mucho que ellos... Yo he visto en el tribunal recursos que han hecho que esperen 4 o 5 años, pues porque no convenía.
Odei.
Sí, jo crec que al final, com que el Tribunal Constitucional acabarà fent, els membres del Tribunal Constitucional acabaran fent el que vulguin, com han fet en els darrers anys, i hem vist repetidament, jo crec que sí que a la vegada fa més un mecanisme més de pressió, no de cara tant al tribunal, entenc, com sí de cara a l'opinió pública, en el sentit que es posa de manifest la situació crítica en què estan els presos polítics, i això es converteix en un problema per Pedro Sánchez, encara que els mitjans espanyols minimitzin la notícia. Perquè a mesura que passi el temps, la situació d'aquests presos es pot agreujar la seva situació de salut, i ja hi ha diversos, i hem vist, no?, notícies de mitjans internacionals que tenen l'ull fixat en això, sobretot perquè estem a les portes d'un judici que de per si tindrà una importància política també molt rellevant, no? I al final part d'aquesta batalla es lliura també a l'opinió pública, no només de l'estat espanyol, sinó també internacional, i en aquest sentit crec que la vaga de fam pot ser útil en aquesta línia.
Sí, jo faria una reflexió també al fil d'aquestes... En fi, el que comentàveu, per posar de manifest que un dels òrgans que està patint en aquests moments també un descrèdit important a nivell ja no només de l'estament jurídic, sinó jo crec que col·lectiu, social, és el Tribunal Constitucional, no? Per aquestes circumstàncies. I per mi és una de les claus de tot el conflicte, en majúscula, eh? És a dir, el Tribunal Constitucional és una espècie d'àrbit, tal com el defineix la Constitució, per les grans qüestions, com seria en aquest cas del conflicte català. Si haguéssim tingut un TC fort, potent, probablement no hauríem arribat on estem. No? Ja no parlo només en la vessant jurisdiccional, eh? Parlo en el conflicte, en la seva gènesi, no? En el conflicte de Catalunya envers Espanya. I precisament el que ens trobem és un nou exemple d'aquesta politització, d'aquest descrèdit que no es dona ni al constitucional alemany ni al constitucional a l'equivalent nord-americà. És a dir, ens ha faltat, en aquest conflicte, ens ha faltat un àrbit imparcial, potent, amb credibilitat, i una de les mostres d'aquesta aparent parcialitat és el que està passant en aquests dies.
Clar, és que això va passar tant... Jo posaria dues dates per seguir amb la línia aquesta del descrèdit del Constitucional que deia el Marc. Hi ha, per descomptat, la sentència contra l'Estatut del 2010, i després, si us recordeu, hi ha una roda de premsa, diria que era el Senat, en campanya de Xavier García Albiol, amb una frase molt bona, que era «la broma ja s'ha acabat», en la qual va ser Xavier García Albiol i no dirigents del PP estatals els que van anunciar la reforma del Tribunal Constitucional per tal que es convertís en una sala més de caire penal que no amb l'esperit que havia tingut sempre. Crec que només hi ha hagut unes persones multades pel Constitucional arran d'incompliment de manaments del Constitucional, que són les persones que van formar part de la sindicatura electoral de l'1 d'octubre, però era obvi que aquella reforma empresa, crec que era el 2012, estava molt pensada per si Artur Mas, en aquell moment president de la Generalitat, feia algun pas en el camí sobiranista, en aquell cas pensant sobretot en la consulta del 9N del 2014. I crec que és bastant significatiu que qui anunciés aquella reforma fos precisament Xavier García Albiol, i ho relligo amb aquest descrèdit general del Constitucional dels últims anys.
Joaquín.
Sí, a mi me da mucha pena. Yo he trabajado en el tribunal y yo me dedico a estudiar el tribunal. A mí me da mucha pena la situación del Tribunal Constitucional, que además va más allá de Cataluña, ¿eh? Yo creo que esto viene del momento en que el Tribunal Constitucional dejan de entrar juristas independientes. Uh-huh. Eso acabó la última tanda de juristas independientes, acabó con Pedro Cruz Villalón, cuando dictaron la sentencia que puso en libertad a la Mesa Nacional de Ribatasuna, uh-huh, en el año 2000. Y desde entonces en el tribunal, pues en vez de entrar juristas con prestigio, que además se sienten fuertes para ser independientes, han ido entrando cada vez progresivamente pues juristas con menos calidad, con menos nivel técnico y con más dependencia política. Entonces yo creo que ahora es una pena, es terrible, porque un Estado cualquiera necesita un tribunal con una cierta dosis de independencia y que garantice los derechos y garantice la Constitución frente al poder. Yo creo que ahora nosotros lo que tenemos en España es un tribunal que garantiza el poder frente a los derechos, ¿no? Que protege siempre a los que mandan. Y en el tema de Cataluña, pues ya se ha visto muy claro, más allá de la sentencia de 2011, que bueno, de 2010, perdón, que bueno, que era discutible y que evidentemente fue un error, pero ahora se ha visto mucho más claro la unanimidad del tribunal cuando ellos han decidido que tienen que cerrar España. Y fíjate que las sentencias del tema del procés están dando marcha atrás en mucha de su doctrina anterior, ¿no? Que lo que hasta ahora valía, cuando hay que aplicarlo al caso del proceso, pues no vale, y hemos acabado prohibiendo discusiones en el Parlamento. Lo último es que el tribunal ha prohibido que en el Parlamento de Cataluña se discuta siquiera sobre independencia. A mí parece que es una barbaridad y que el tribunal se ha suicidado prácticamente.
Senyals horaris de 2:15 del matí. Joaquín Urías, et deixarem marxar perquè vagis a votar. He de fer una pausa. Professor de Dret Constitucional, ens ha anat molt bé que avui ens acompanyessis, tant per parlar, evidentment, de les eleccions andaluses com pel que ha passat aquestes últimes hores també relacionat amb el Constitucional. Gràcies per acompanyar-nos, també gràcies al Canal Sur avui. Molta sort, Joaquín.
Gràcies a vosotros y suerte también el día de hoy.
Moltes gràcies. Fem una pausa, continuem tertúlia amb el Marc Molins, l'Odia Echearte i l'Oriol Marc, i escoltem aquesta entrevista amb la ministra Meritxell Batet. Fins ara.
El suplement amb Roger Escapa.